En els últims anys, les xarxes socials s'han convertit en un espai clau per a la difusió de la lectura. Ha emergit amb força una figura que abans no existia, el creador de continguts literaris. Aquests nous prescriptors, coneguts en plataformes com TikTok, Instagram o YouTube, com booktubers, bookstagramers o booktokers, estan transformant de la manera en què descobrim, comentem i compartim llibres. Però qui són? Quin tipus de continguts ofereixen? Com influencien el mercat editorial i els lectors? Doncs avui ho analitzem, ho fem en profunditat amb el llibreter del celler de llibres, Pablo Jiménez. Pablo, benvingut.
Ben trobada.
Quin fenomen.
Sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
A més, ha anat molt ràpid, això.
Bueno, ja portem 12-13 anys, eh? Vull dir, van començar a YouTube amb el tema de booktubers i, evidentment, s'han anat estenent altres plataformes i avui dia potser TikTok és... hi ha molta presència a TikTok. De fet, la majoria de booktubers han acabat passant-se a fer-se un canal de TikTok o d'Instagram amb el tema dels reels i dels shorts i aquestes coses, les stories, perquè, bueno, criden a una altra generació. És a dir, així com la nostra generació sí que potser es va enganxar més a Facebook i a YouTube, avui dia es busquen continguts molt més percutits, molt més ràpids, molt més breus, i llavors se'n van més cap a l'esfera de TikTok.
Després parlarem de noms propis, potser per tenir alguns de referència. Però sí que m'agradaria saber quines característiques acostumen a compartir aquests prescriptors de les xarxes.
Si parlem en termes generalistes, el primer que cal fixar-se és que hi ha una immensa majoria de prescriptores. És a dir, la gran majoria de les creadores de contingut o creadors de contingut, en aquest cas, són de gènere femení, ja des del bon principi. Potser per aquella imatge que tenim, que potser no és tan falsa, de que les dones llegiu més que els homes, en general, o us agrada més el fenomen de la lectura. Això és el primer, tenint en compte que és un fenomen principalment protagonitzat per dones, cosa que em sembla meravellosa. Després, sí que és cert que la característica que comparteixen tots és que el motiu principal és la prescripció de llibres. Llegeixen un llibre i el recomanen. Això té coses positives i coses negatives, i després en parlem, si vols, perquè, vull dir, déu-n'hi-do. I, finalment, que el públic majoritari són principalment adolescents.
Principalment.
No vol dir que no hi hagi booktubers o booktokers que no siguin per adults, però la gran majoria del públic i, per tant, la gran majoria de contingut està adreçat a un públic que tiri cap a la literatura adolescent.
Però és un públic que està vinculat o relacionat d'alguna manera amb el món del llibre, de la literatura, és a dir... Són professors, en alguns casos, són llibreters...
Hi ha una mica de tot. Sí? Et trobes professors, et trobes llibreters, et trobes escriptores, la Gemma Lienas, per exemple, que és una important escriptora infantil, té el seu canal on tenia, no recordo ara si encara el continua o no, però on recomanava llibres, i no només llibres per nens, sinó llibres en general, llibres que li havien agradat a ella. Però, en general, sí que hi ha, al ser molt adreçat o tenir molta presència amb el públic adolescent, ens trobem que moltes i molts d'aquests booktokers o booktubers són d'una edat relativament jove, amb la qual cosa molta gent encara doncs, no té una carrera acabada o no té una feina remunerada habitual.
Val. En quant a les plataformes, hem parlat de TikTok, d'Instagram, de YouTube, podcast. Quina és la que té major presència?
Jo diria que avui dia el BookTok, el que seria la creació de contingut sobre llibres a TikTok. Sí que n'hi ha totes les altres, sobretot perquè alguns venen ja de molt antic. Hi ha gent que porta 11 i 12 anys fent aquest contingut a YouTube. TikTok és una plataforma molt més nova en aquest sentit. Però el que té més, més impacte, potser, seria TikTok, jo crec.
I quins formats són els més comuns en aquestes publicacions? Hem parlat de prescripcions, és a dir, s'han llegit un llibre i te l'expliquen i et donen la seva opinió, que també ens diràs ara el bo i el dolent que té això. Però, en general... Què es fa? Perquè es poden fer moltes altres coses amb els...
Sí, aviam, et trobes també el que ells anomenen, bueno, que s'anomena habitualment l'unboxing, és a dir, els hi arriba un llibre i davant de càmera l'obren per primer cop, obren la capsa i van comentant a mesura que van mirant. Ah, doncs mira, la portada és molt xula, l'ensenyen a càmera, ah, el tipus de lletra, ai, mira, i aquesta enquadernació està molt bé, tal qual. Després trobem que hi ha alguns, i això és molt interessant, com per exemple Fantastic School, que, o Les paraules de fa, que per exemple el que fan és donar també consells d'escriptura o consells, en alguns casos, sobretot els que estan més alineats amb una branca més pedagògica, per entendre'ns, com seria la Raquel Brune, que també fan consells per estimular la lectura, per fer que la gent llegeixi, o sigui, hi ha una mica de tot.
Hi ha varietat. I els podcasts, jo hi ha un que no en conec, d'altres, però sí que hi ha un que és de la cadena SER, que és fantàstic. A mi almenys sí. M'agrada molt. Està molt treballat.
Hi ha diversos podcasts molt interessants. Per exemple, va haver un intent de podcast d'un noi que té un... Ell té un blog dels tradicionals, aquells que escrius i has de llegir i això. Que, curiosament, amb el món dels llibres hauria de ser el més conegut, els blogs de llegir. Sí, però sí. No és així. Que és el Caballero de l'Árbol Sonriente, que aquest s'especialitza en literatura fantàstica. I després hi ha... Ara sí, de memòria... És que amb el tema de podcast no ho tinc tan dominat. Però potser el podcast, el problema que tenen és que els podcasts són massa llargs. Amb el dia, avui dia.
Sí,
avui dia
segurament.
Es busca contingut molt breu, molt curtet. Llavors, el podcast, qui el sentim, els podcasts? Pues la gent que ens agrada la ràdio.
Doncs mira, et diré que d'aquell podcast que et dic fan una pindoleta, que encara és més curta que tot això que veiem a les plataformes, i que és com si fos un audio píndola d'un fragment del llibre.
Oh, que gran, molt bé.
I és
molt
fantàstic.
Bé, clar, perquè a més així el que aconsegueixes és motivar el lector a l'escoltar com sona aquell llibre, doncs s'enganxa.
Tipus de llibres que acostumen a recomanar, a ressenyar, no sé si hi ha gèneres predominants o gent especialitzada en algun gènere.
Hi ha molta gent que s'especialitza en un gènere o un altre, per exemple, hi ha un youtuber molt interessant per mi, que es diu, el canal de YouTube es diu De Todo un Paco, es diu Paco Hernández, ell, De Todo un Paco, ell està especialitzat, per exemple, en còmic, i ell parla de còmic, sobretot còmic americà. Llavors, evidentment, com parla de Marvel o parla de DC, doncs fa referència també a les pel·lícules dels respectius universos cinematogràfics i demés. O és interessant, per exemple, el cas del Col·leccionista de Mundos, que sobretot parla de literatura fantàstica juvenil. D'aquests n'hi ha molts. Jo crec que és la temàtica més habitual. La literatura fantàstica i sobretot el romàntasi, el romans en fantasia juvenil, aquests són els que ho peten. Aquests tenen milions de seguidors.
Aquesta manera d'acostar-se a la literatura o de promocionar la literatura, els llibres, ha canviat la promoció editorial?
Sí, i aquí està el gran risc. És a dir, les grans companyies i algunes, les grans editorials o els grans grups editorials i alguns més petits han començat ja no només a regalar el llibre a determinats influencers que els recomanen, que això sempre s'ha fet, sinó que han començat a pagar per promoció. Aquí és on ve un dels perills als quals jo em referia abans. És a dir, si a tu t'ha pagat, diguem Planeta per dir alguna, no vull dir que Planeta sigui especialment coneguda per això, però si a tu Planeta t'envia el llibre i et diu, ei, són 10.000 euros que tens aquí per parlar del meu llibre, evidentment, tu aquell llibre, encara que et sembli horrorós, te'l recomanaràs com si fos la vuitena meravella. Clar, aquí està el gran perill. És a dir, si tu ets un prescriptor, fer això significa que depens de que l'editorial que et paga la recomanes segur. Clar, ja no estàs prescrivint un llibre perquè tu consideris que sigui un bon llibre, sinó senzillament perquè, bueno, doncs el teu és un treball publicitari, és un treball de màrqueting. Llavors ja buscaràs la manera o buscaràs el truquet per anar a intentar enganxar la gent amb aquell llibre.
Aquí hi hauria una de les contres que tu abans comentaves.
Correcte, correcte.
Si vols fem la llista positiu i el negatiu.
Doncs mira, una altra de les... Positiu té moltes coses. El fet de que qualsevol cosa que sigui promocionar la lectura, promocionar llibres, a mi em sembla molt vàlida en una societat com la d'avui, que potser la lectura pues, es veu una mica sota amenaça, a no ser que siguin llibres molt curts i molt breus. Però, per exemple, el fet de que a determinades influencers d'aquest món se'ls ha donat com a manera de promocionar el llibre, doncs, escolta, el tradueixes tu. I s'han trobat, hi ha hagut traduccions que han sigut absolutament pèssimes. Per què? Perquè aquella persona pot saber molt de llibres, però no és un traductor o una traductora professional que ha estat treballant d'això durant anys o que ha fet la carrera de traducció i interpretació, sinó que és una persona que llegeix en anglès de manera fluida i que és famosa. I això afavoreix, diguem-ne, les vendes del llibre. O que directament, per aquesta presència com a influencer, se'ls publiquen llibres que amb una altra persona aquell mateix llibre seria probablement rebutjat. Però això ja havia passat abans amb els youtubers famosos que publicaven llibres, que tots en coneixem algun cas.
Ja. Hem parlat d'aquest fenomen, tu dius, de fa com uns 12...
Sí, 10-12 anys, ben bé. Els primers. És a dir, on ha esclatat realment ha sigut amb els darrers 3 anys, jo diria.
I què creus que és el que ha afavorit la seva expansió, el seu creixement?
Precisament el saber adreçar-se a un públic que és consumidor de xarxes, però que al mateix temps també pot ser consumidor de llibres. I han generat una comunitat que és molt fidel, una comunitat que s'identifica amb aquests influencers i que quan aquests influencers recomanen un llibre, doncs aquest llibre doncs esclata. Un exemple molt clar va ser el llibre de, no recordo ara si el primer era Alas de Hierro o Alas de Sangre, una trilogia sobre dracs. Des del meu punt de vista, vull dir, molt normaleta, molt senzilleta, tirant cap a baix, vull dir, no se m'enfadi ningú, és la meva opinió, senzillament, sí, sí. Però quan es va contractar determinats influencers per promocionar aquest llibre, i especialment l'edició que es feia amb tot el que és el tall del llibre il·lustrat i tal, volaven. De fet, molts no van arribar ni a les llibreries, perquè ja els havien agafat. Clar, evidentment, això era una col·laboració pagada, en molts casos, perquè no podien haver llegit el llibre. Llavors, clar, és el que et deia. Vull dir, de vegades els interessos comercials xoquen amb aquest esperit. Per exemple, a mi em sembla molt interessant el cas d'un grup que es diu Fantastic School, que aquests fan recomanacions i a la vegada escola d'escriptura, i amb aquests no acostumes a veure col·laboració pagada. Llavors, sempre és una garantia.
De totes maneres, hi ha alguns avantatges per als lectors, no?
Sí, evidentment. El fet de... Moltes vegades se'ls arriben les ARC, les còpies avançades de lectura, que això abans només arribaven a llibreries, ara arriben a llibreries i arriben també amb aquests influencers o amb aquestes influencers, que són còpies prèvies a l'edició del llibre, amb la qual cosa, abans que surti el llibre, ells ja poden recomanar-la. Això és molt interessant, perquè són proves sense corregir moltes vegades, però ja et pots fer una idea de com està escrit, de què va... I, home, és molt interessant. I també el fet de que algunes d'aquestes persones s'han dedicat a promocionar o recomanar llibres poc coneguts, però que són molt interessants. Llavors, o per exemple, literatura coreana, literatura xinesa, que no ens arriba tan habitualment, estem molt acostumats a l'occidental i especialment l'americana, que té molta influència. Clar, el fet de conèixer altres cultures a través dels seus llibres, home, sempre resulta tremendament interessant.
I què és el que opineu els professionals del sector?
A mi em sembla meravellós, la veritat. Vull dir, sí que té els seus riscos, com tot en aquesta vida, sí que té els seus problemes, com tot en aquesta vida. Ara, jo penso, vols ser booktalker? Molt bé, però dedica't a fer de booktalker. No et dediquis a traduir quan no ets traductor, no et dediquis a escriure si no ets escriptor, però sí que és molt valorable. Ara, hi ha gent que realment és que té un do per l'escriptura, i a més li agrada molt llegir, això acostuma a passar. I li agrada escriure, també li agrada llegir. Llavors es dedica a recomanar llibres, però al mateix temps escric. No vull dir que tothom que és influencer, quan escriu, escrigui malament. No, hi ha casos que escriuen molt bé. Però clar, vull dir, el fet de que recomanin llegir sempre és bo. I vull destacar, perquè si no se'ns anirà el temps i no ho hauré fet,
vinga,
a una booktoker o booktuber a temps parcial, perquè ella normalment es dedica a altres coses, que es diu Carla Clavera, que és d'aquí de Sant Cugat, i que les seves recomanacions acostumen a ser tremendament interessants, perquè les fa molt des del cor, molt des d'allò que ella ha llegit. Normalment publica, potser pues, a final d'any publica els llibres que ha llegit durant aquest any, o de tant en tant amb algun short o amb algun TikTok parla d'algun llibre que està llegint i que li està agradant, i és de les poques que ho fan en català. Vull dir, no hi ha tants...
Ara em fas dubtar, però jo crec que hem parlat amb ella.
Sí, amb la Carla és molt
probable. Sí, l'hem tingut al programa.
La conec de quan era alumna meva, de fa molts anys, i realment em va sorprendre la seva faceta de creadora de contingut, perquè ho fa molt bé, i amb el tema de llibres ho fa especialment bé.
Pablo, cap a on va aquesta tendència? Com pot evolucionar tot aquest món?
Pues mira, cap a on va, jo crec que és cada vegada cap al vídeo més curt, cap a la recomanació més breu, perquè, evidentment, això és el que demanda el públic, i està en creixement encara, vull dir, seguirà creixent, seguirà influint i seguirà funcionant, perquè, i a més, les editorials ja han vist que els hi fa falta recolzar aquests creadors i creadores de contingut, ja sigui senzillament regalant-los el llibre prèviament a que surti, com bueno, contractant-los perquè facin la promoció.
Val. Jo al principi et deia, farem una llista dels noms. Ens has recomanat la Carla, ens has recomanat aquest altre, com es diu?
Mira, jo m'he fet una petita llista d'alguns que a mi em semblen destacables. Fantàstic School, per lo que t'he explicat. De que és, a més, són gent gran, s'adrecen molt a un públic adult. Les Palabres de Fa, que aquesta és de les primeres que hi va bé, igual que la Raquel Brun, que són, ja porten molt de temps i ho fan molt bé. El Col·leccionista de Mundos, especialment si t'agrada la novel·la fantàstica o de ciència-ficció, la Carla Clavera, evidentment, De Todo un Paco, del Paco Hernández, si t'agrada el còmic, i una de les que més estan funcionant a TikTok, que és la Maria Mascat, que realment és una noia llibretera, jove, molt dinàmica i que ho recomana superbé.
Doncs fantàstic. Un tema molt interessant, com sempre.
Sí, la veritat és que...
I molt d'actualitat.
Sí, sí, sí.
Doncs escolta, que tinguis una bona setmana.
Igualment.